Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. Els sindicats lamenten que Educació hagi decidit de manera unilateral quan comença el pròxim curs escolar. En un comunicat, Comissions Obreres remarca que la decisió s'ha anunciat de forma no prevista a la mesa sectorial, tot i que també valoren molt positivament els 5 dies de marge per preparar el nou curs escolar. És Teresa Esparavé, secretària general de la Federació d'Educació de Comissions Obreres Catalunya.
És un reconeixement dels problemes que ha plantejat aquests anys l'avançament de l'inici de curs, però lamentem un cop més que es faci de forma unilateral. Tot i així, valorem positivament que des de la conselleria es vulgui donar estabilitat al calendari escolar i no es canviï any rere any. La proposta del dia 9 permet tenir més dies per preparar el curs amb qualitat, però calen mesures necessàries per poder-ho fer amb garanties.
I en una mateixa línia s'ha situat USTEC. El sindicat lamenta que la data no sigui fruit d'una negociació i un acord amb la part social. A través d'un comunicat consideren que l'avançament del calendari escolar als darrers 2 cursos ha estat una mesura contrària, diuen, a la qualitat educativa i suposa el malbaratament dels recursos públics. Tot plegat, sumat també a un empitjorament de les condicions laborals. Més qüestions. Dani Alves podria tenir permisos per sortir al carrer a partir de l'any vinent, com que el tribunal només l'ha condemnat a 4 anys i mig. Si l'ex-blaugrana té un bon comportament a la presó, la seva advocada podria demanar que sortís amb permisos de cap de setmana, això a partir de l'abril. Més detalls. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Ho ha explicat l'advocat penalista Juan Carlos Talles fa uns instants a La Caravana. Cal tenir en compte que Alves ja fa més d'un any que està en presó preventiva a Brians 2. Juan Carlos Talles avisa que un cop la sentència sigui ferma, Alves podria obtenir la llibertat provisional a inicis d'estiu de l'any que ve.
El senyor Alves, amb la meitat de la pena complida, amb la meitat, és a dir, que serien 2 anys i 3 mesos, no? Podria començar inclús abans, però bueno, anem a posar a la majoria dels casos, o la generalitat dels supòsits. Amb la meitat de la pena podria començar a demanar permisos i li podrien donar permisos per sortir. Un cap de setmana, una setmana, amb la meitat.
Recordem que la sentència encara no és ferma i que l'advocada d'Alves ja ha dit que recorrerà.
Moltes gràcies, Pau. I els comuns afegeixen 2 noves condicions al govern català per donar suport als pressupostos de la Generalitat. Que es destinin 1.000 milions a polítiques d'habitatge i que s'impulsi una regulació específica dels lloguers de temporada. Aquests 2 requisits s'afegeixen a l'exigència que el Hard Rock no tiri endavant. Més detalls, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Els comuns continuen pressionant el govern amb la negociació dels pressupostos i fins ara han situat el macrocasino com una línia vermella. Ara afegeixen 9 requisits sobre la taula. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, vol que el govern destini 1.000 milions a les polítiques d'habitatge i que Catalunya impulsi una llei pròpia per regular el lloguer de temporada.
Els lloguers de temporada s'han convertit en la porta del darrere que han trobat alguns, els de sempre, per seguir incrementant els preus del lloguer a les nostres ciutats, al nostre país, i que estan fent patir a la gent comuna que no pot accedir a aquest dret com és el de l'habitatge.
També fa un toc d'alerta al PSOE perquè l'índex de preu de lloguer que s'acabi aplicant a Catalunya sigui realment efectiu.
Moltes gràcies, Judit. I abans dels esports, una darrera informació. El conductor d'una motocicleta mort en un accident a Riudoms, això és al Baix Camp, per causes que encara s'investiguen, el motorista hauria xocat contra un porc senglar i posteriorment impactat contra un turisme. La víctima tenia 45 anys i era veí de Vinyols i Els Arcs. Els 2 ocupants del turisme han quedat il·lesos d'aquest xoc. Amb aquesta víctima són 18 les persones mortes en accidents de trànsit en el que portem d'any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. A punt d'enfilar la 1:04, moment pels esports amb Pol Corredoira.
Ja coneixem els àrbitres que xiularan la 26a jornada del campionat de Lliga. Muñiz Ruiz s'encarregarà del Barça-Getafe de dissabte, 16:45, assistit al VAR per Prieto Iglesias. El Girona torna a tancar la jornada un cop més dilluns a les 9:00. Rebent a Montilivi, el Rayo Vallecano ho farà sota l'arbitratge de Burgos Bengoetxea i Figueroa Vázquez al VAR. El líder de la competició, el Madrid, rep el Sevilla diumenge al Santiago Bernabéu, xiula Díaz de Mera amb González Fuertes, pendent del videoarbitratge. I atenció a això perquè nou fitxatge pel bàsquet Girona. Després de la incorporació de Kenny Cherry, arriba a la capital gironina Michael Caicedo, cedit pel Barça fins final de temporada. L'escorta ha estat internacional amb Espanya i ha estat campió, de fet, d'Europa sub-16 i sub-20 amb el combinat espanyol. En clau marcat, RAC1 avança que Jan Vesely renovarà pel Barça. El pivot té contracte fins 2025, però les negociacions per ampliar-lo estarien molt avançades. Amb Grimau a la banqueta, s'ha convertit Vesely en un dels pilars de l'actual plantilla culer.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 2 de l'Estel migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins les 2 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena, Maria Voronkova.
Vinga, va, 6 minuts i mig, que passa de la una del migdia. Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Molt bé, aquí estem. Aquí estem, aquí estem. Amb ganes, amb ganes.
Saps que avui volia començar amb una cosa?
Amb quina?
Tira, José, tira.
Uau, 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 això ha sigut molt fort. M'he quedat sense alè. El repartiment, els cantants són una cosa d'un altre món. Quines bèsties... No, 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 estic en xoc. No, buah.
Què?
Ara tinc vergonya. No me'n recordava que ho
posaria. Vam acabar el programa, i vam, el programa anterior, i vam dir, quan la Maria vagi a veure un baló en màscara de Verdi, al Liceu, m'enviarà un àudio i el posarem.
Sí,
l'àudio
sí.
Era aquest, acabat de sortir,
A la porta, estava a la
porta.
O sigui, estava, no m'havia posat ni l'abric encara.
Imagina't.
Estava tan, o sigui, estava tan en xoc que sí. És que se'm va tallar la respiració, Joan.
Va ser molt bèstia, això.
Sí, va haver-hi un moment que se'm va parar el cor. No vaig poder suportar aquella soprano. Va fer...
Què és la copa que et deia? Tu treus la copa i allò es trenca.
És que és... No, no se puede... Buah. Bueno, ja, quina vergonya. Ara em fa una mica de vergonya.
Em deixes preguntar-te una mica por lo tuyo. He venido a hablar de mi libro.
Sí,
Sonografia.
Claro. Aviam, val a dir que jo esperava... Clar, és que era la posada pòstuma de Vic, esperava molt, molt, molt. I està superbé. Em va agradar molt la proposta, però em va faltar una mica de direcció d'actors. Ja sé
sí?
que està lleig dir-ho. Sí. Em va faltar una... Aquell punt... Però perquè les meves expectatives estan a l'estratosfera, saps què vull dir? Mm-hmm. Estar a l'alçada de Vic és impossible. O sigui... És un grande, és un grandíssimo. Amb la qual cosa, evidentment, Spirey fa una feina... No dic que la facin mal feta, ni moltíssim menys. Però és que com et poses a l'alçada d'aquest gran, grandíssim, únic?
Sí.
Però tot i així, i mira que he dit això, em va agradar molt, Em va agradar molt i crec que era molt suggerent, crec que era molt suggestiva. Per tot aquell que no hagués vist mai un ballo i màscara, crec que era una iniciació brutal.
Sí.
Una contemporanització aquí al segle XXI, molt suggerent, aquest rotllo queer que a vegades et feia la sensació de veure Bob Fosse. Era molt interessant.
Sí.
Estava molt bé, estava molt bé. Estava molt, molt bé. A mi em va agradar, molt. Sí.
Dit això,
sí,
va. Avui de què parlem?
Doncs us porto un cumple, un aniversari,
vale?
Perquè el 8 de febrer,
sí.
Ja fa molt poquet, aquest mateix mes, un dels compositors més rellevants, emblemàtics i, sobretot, i aquesta és la part important, tararejables.
Ara.
Per tots els nascuts entre 1960 fins a l'actualitat...
Compte.
Doncs aquest senyor va fer 92 anys. I no us diré el nom, sinó que l'escoltarem i de seguida sabreu qui és.
Els grans.
No és Darth Vader,
No és Darth
Vader. El cumple. No. Sí, tio. John Williams. És que tocava, jo penso que tocava. O sigui, si no és el compositor més important d'aquest segle de bandes sonores, jo ja no sé qui és. És que és lo más.
Jo tinc competidor, eh?
No, competidors en té molts.
Ah, val.
Però ara explicaré per què dic que és el més important i és el que deia, és el més rellevant. O sigui, hi ha cosetes.
Val.
Vinga, va, t'explico.
Sisplau.
I entendràs el meu argument i el meu point. Va. El senyor té 92 anys i 102 pel·lícules a les esquenes.
Quina borrada.
102.
Quina borrada.
Ara, després ja Morricone, que n'ha fet 400, sí. Però estos són raravis, d'igual, xau. Bueno, és la persona en vida...
Veus com m'agafes quan et dic...
Jo no, si ja t'he vist la cara, que ja ens coneixem tu i jo, Joan. No és nostre primer rodeo. Mira, en vida, i això és que és molt fort... És l'home amb més nominacions de la història, amb alerta, 53, 53 vegades el van nominar.
Que bèstia.
És molt bèstia, els Òscar. L'únic que li supera el rècord és Walt Disney, que el van nominar 59 vegades. Que
ja arribarà, sí, Williams. Sí, sí.
Imagina't, per què dic això? Perquè tanta era la importància i la presència, sobretot, de Williams en aquells temps, que en diverses ocasions els Oscar competia contra si mateix.
Fixa't.
No, boníssim, perquè bèstia, estava nominat a la millor banda sonora de diverses pel·lícules alhora. Que bèstia. I em sembla molt curiós. Mira, perquè us feu a la idea, al llarg de tota la seva carrera ha obtingut, entre Oscars, BAFTAs, Globus d'Or i Grammys, un total d'alerta 167 nominacions i 50 premis. És que em sembla una cosa molt bèstia. És molt bèstia.
És brutal.
I el que és encara més fort, perquè ja us he dit, ha fet 92 anys aquest dia 8, a dia d'avui no hem tancat la llista. Per què? Perquè aquest mateix 2024, amb els seus 92 anys, està pendent de la nominació per Indiana Jones i el Dial del Deseo. Una bèstia parda. Ah, és que és molt bé. Amb 92 anys. No, sí.
És brutal.
Brutal, brutal. Doncs què passa? Perquè dic que és rellevant, perquè dic que és important, perquè des de 1960 fins a literalment a dia d'avui ens està acompanyant a les pantalles de tot el món.
Jo crec que hi ha pel·lícules preferides, gràcies a ell, només per la banda sonora.
És així. Però és que a més és que són tantes i tan diverses. Estem parlant de Tauró, de Jurassic Park, E.T., tota la saga de Star Wars, Superman, Solo en casa, Harry Potter, Salvar el soldado Ryan, La lista de Schindler... O sigui, no et diré les 102, veient que estem parlant de títols
icònics. La meva pel·lícula preferida ja l'has dit.
Quina?
E.T.
Ah, sí?
Sí.
Oh, és que està... jo lloro, es tendre, no puedo, que pena me da todo. Qüestió, jo crec que és la base, és la base de la nostra cultura pop.
Sí, absolutament.
És així, i la seva música, acceptem-ho, la tenim gravada a foc en el nostre imaginari, és que és així.
Jo escolto això i em torno nen.
És màgic.
Nen petit.
És màgic.
Sí.
És màgic. O sigui, és que Spielberg
és
deia... Jo enlairo la bicicleta, però qui la fa volar és Williams.
Sí.
I és així.
Absolutament.
És així, és que és una frase que penso 100%. Total. Bueno, analitzem una mica quines són les claus del seu èxit, o almenys per mi, perquè parlo des de la meva perspectiva. Mira, per una part tenim el que resulta una mica més evident, que seria aquesta epicitat de la seva orquestració, també la capacitat de fer música descriptiva, acompanyant i suggerint l'acció, fins i tot a vegades abans de que passi, que això ho fa magistralment. Els leitmotivs, que em sembla una meravella, perquè no només ens parla de personatges, hi ha leitmotivs per llocs i fins i tot per coses.
Sí.
I ho sents, i de seguida patapam. I això ho fa excel·lentment. També té el component aquest de màgia i fantasia en la tria dels instruments. Però, per altra banda, tenim tota la motxilla que ell porta a sobre i que, finalment, jo penso que representa la seva marca personal i el seu estil. I aquesta motxilla és el seu amor i, sobretot, coneixement dels grans clàssics i combinat amb tota l'herència musical que li ve de part paterna, que el pare peruania del món del jazz, i representa els primers passos, a més, de l'experiència musical de Williams.
Sí.
Amb la qual cosa, juntes tot allò, amb tot el bagatge que té a nivell clàssic, i clar, et surt aquesta meravella.
Absolutament. Mira. Que és preciosa.
És una fantasia, és màgia,
sí.
És màgia. Però ja sé que he dit tot això, i sí, és un fet indescriptible, però ara obriré un meló. Ara obriré un meló, del qual se'n parla molt, desperta moltes opinions, i sí, és Williams i el tema del plagi. Sí. Per què? Perquè diuen que, i ara veurem que sí, que així és, que la música de John Williams ja existia fa 100 anys abans d'aquell que composés, i que efectivament estava composta per grans clàssics com Dvořák, Tchaikovsky, Stravinsky... I, Joan, la veritat és que és cert, i farem l'exercici, perquè ara, mira, comencem. Va. Escoltarem uns fragments de Star Wars i els compararem amb els del compositor Erich Wolfgang Korngold. Posa'm. Això és Star Wars, d'acord?
Sí.
Tenim clar. Ho podem sentir.
Sí, sí, un mite, un clàssic del cinema.
Atenció. I ara ve Korngold. Què ha passat?
Espera, ara ho sentíem. Ara ho sentíem.
Ara ho sentim, final. Ara ho sentim.
Ara. Ara sí, és aquesta.
Ara sí, ara sentim a Korngold.
Sí que és igual, eh?
Idèntic.
Clar, clar, clar.
Sí, sí,
és
sí, 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 però, sí, però la cosa no s'acaba aquí, perquè ara farem el mateix exercici amb la banda sonora de Tauró.
Que és la que havíem escoltat, la,
exacte,
la que s'havia colat.
Sentirem
aquesta.
Tauró i després, a continuació, sentirem la versió d'Antonín Dvořák d'aquests acords de Tauró, també.
Som-hi. Ara.
Aquí tenim la versió de Williams.
Això és Tauró,
la...
eh?
Sí, sí.
Clàssica, eh? Ens feia estremir a tots plegats.
Sí. Que surti bé. S'està tot seguint. I això és Dvořák.
Ai, Déu-n'hi-do. És igual, eh?
Idèntic.
Ui.
És idèntic.
És Tauró.
És idèntic. No, ja t'ho dic ara. No,
sí que fa plaig una miqueta.
És idèntic. I ara, per últim...
Està tot inventat.
I ara, per últim, anem amb la banda sonora, també, un clàssic, classiquíssim.
Sí?
Solo en casa, eh? Solo en casa.
Aquesta sí que me la coneixia.
I Solo en casa. I ara compararem amb Tchaikovsky, sisplau, som-hi. Aquí tenim Solo en casa, la banda sonora.
Un altre gran clàssic.
Ens sona perfectament. Aquí la tenim.
Estava veient Macaulay Culkin.
I aquí tenim a Tchaikovsky.
Escolta'm.
Sí, Joan, és exactament idèntic.
M'està caient un mite, pot ser?
Sí, no ho sé. Ara, ja, jo he dit que obriria el meló.
Val.
I ara, bueno, faré la meva opinió i parlaré jo de què n'opino. Perquè realment podem parlar de plagi. I ara dic la meva opinió. Cadascú és completament lliure de pensar el que li plagi. Això vagi per davant. Doncs la meva opinió és un rotund no.
Val.
Però ara t'explicaré per què. D'acord? Mira, per començar, i crec que la part en realitat és la més important del per què dic aquest no, és que el que hem de tenir en compte de que estem parlant de bandes sonores. Què vull dir-te amb això? Doncs que la música ens ha de resultar propera, vale? Suggestiva i propera, perquè d'alguna forma allò que escoltem ha de ser referencial a coses que coneixem o associem amb emocions o sentiments concrets.
Absolutament.
D'acord? Mira, per fer-ho fàcil, perquè ens entenguem, la música que escoltem ens ha de recordar un sentiment concret, vale? Que puguem identificar, encara que sigui fins i tot de forma inconscient. Per què? Perquè allò ho hem de vincular emocionalment amb la imatge. Aquesta imatge la vinculem amb la música i tot això ho hem de vincular amb el propòsit dramàtic de la trama.
Val.
Si és una cosa completament llunyana, ja no estem associant de forma immediata. M'estic explicant?
Sí.
I jo crec que agafant aquests fragments tan coneguts ho aconsegueixes de seguida.
Sí.
Perquè, pam, és conegut, pam, et fa pensar en algo molt concret, et dirigeix a un lloc.
És així.
Vale? Després, en segon lloc, crec que tots aquests fragments parlen no tant d'una imitació, perquè són fragments molt breus, com ja hem vist, sinó d'un profundíssim bagatge i sapiència musical. Com deia al principi, tant dels clàssics com del jazz, del blues, la música tonal. Vale? I per últim lloc, i ja parafrasejant el propi Spielberg, quan li van preguntar que si no hi havia ningú millor per composar la banda sonora de la llista de Schindler, ell va respondre no. Tots els compositors que podien fer-ho ja estan morts.
Ai, mare de Déu.
Crec que això ho defineix molt bé. I què vull dir amb aquesta frase? Doncs que, com ja hem vist i fins i tot sentit moltes vegades en aquest programa, l'art de la composició al final és sempre el mateix.
Sí, clar, notes que s'ajunten...
Clar, les partitures són matemàtiques, sí. No? Al final. Però què canvia? Doncs canvia l'estil, l'emoció, la forma de col·locar aquestes notes en el temps, la tonalitat que busques, la moda del moment, que també és condicionant, l'emoció que vols transmetre... Òbviament, ja em vagi per davant, no pots agafar una peça sencera i copiar-la, és plagi, indubtablement.
Lleig.
Però, sens dubte, quan estàs composant, pots i faràs homenatge i menció a tot el que has après i t'acompanya pel camí. És que és inevitable. Perquè, mira, en resum, tot d'alguna manera va i torna i s'autoreferencia. Però és que des del barroc fins a Taylor Swift. I esto es así. Aleshores, per a mi... Jo crec que sí. Entonces, per això, per mi, Williams no està plagiant. Uh-huh. Jo crec que són, el que et deia, fragments superbreus, superabocadors, i són un referent. Són, per mi, quasi un vincle amb la història de la música.
Harry.
Ahí estamos, no? Harry Potter. És que és identificat. I mira que he pensat, no posaràs el fragment més reconeixible, a veure si es reconeix igual.
Doncs mira.
Sí, home. És que és una... Veus? És que és molt rellevant. És
és així.
El tenim gravat a foc i és indiscutible. És
un clàssic.
Bueno, havent obert i remenat el meló del plagi, crec que podem, si hem de parlar de Williams, no podem deixar de parlar de la seva relació amb Steven Spielberg.
Clar. Sí. Van de la mà, eh?
Sí, perquè fixa't que director i compositor han convertit projectes, premis i somnis durant la friolera de 50 anys.
Quina barbaritat.
És una passada. Mira, excepció de 3 pel·lícules, Williams és el compositor de tota la filmografia de Spielberg. Vale? És que és una meravella. Per què? Doncs perquè ells dos van fer per mi el combo breaker a nivell emoció combinant música i imatge. I crec que és així, és el que dèiem. No? Uah, todo nos lleva, el que dèiem de l'anècdota de la bici. Sí. D'ET. I mira, ja amb la seva primera col·laboració, primera vegada que col·laboren junts, ja es guanyen una nominació als Oscars. I tan sols un any més tard arriba el primer gran èxit i, per mi, la clau de tot el que vindria després. Aquest èxit va ser Tauró, i no només per haver guanyat l'Oscar, sinó perquè literalment és gràcies a aquesta col·laboració entre ells dos que la pel·lícula surt endavant. Sense ells dos no tindríem pel·li, i això és literal.
Fixa't.
Sí, perquè el que dèiem, tu ho has dit superbé, una de les claus dels traumes mariners de diverses generacions, que és el mític... Charan.
Correcte.
Ja està, tenemos la tintorera, es el enemigo mayor de la costa.
La tintorera, exacte.
Per culpa d'aquesta pel·lícula. Posem-la així, ens posem-la.
Mira, la tintorera.
No, jo ja tengo miedo. Jo ja està, què passa?
Com mosseguen les tintoreres, eh?
Jo tengo miedo.
Fa mal, allò,
No, és tot culpa d'aquests dos senyors.
Val.
Tenim por.
És que això va així.
Mira, què passa? Doncs que la màgia d'aquests acords és justament que amb tan sols sentir-los, a tu ja se't posa el culet com una oliva d'Aragón, perquè saps que el tauró està allà.
Sí.
Ho saps.
Sí. I que s'acosta.
Claro. I aquest, precisament, va ser un efecte dramàtic absolutament revolucionari. Va ser una forma magistral de generar tensió en l'espectador sense que aquest veiés absolutament res acollonant en pantalla.
Sí.
Va ser un up-level de la música tensional. Brutal. Però el que molta gent no sap és que això va ser un apanyo, I un apanyo quasi a la desesperada.
Sí.
T'explico per què. Perquè el rodatge de Tauró va ser un autèntic turment, ¿vale? Perquè el pressupost era baix. Les expectatives del Spielberg estaven por los aires. Clar. O sea, estava a tope el Spielberg jove flipando pepinillos, ¿vale? Aleshores, rodaven al mar sense tenir la més mínima idea de com fer-ho. Aleshores, tot eren complicacions. Que si la llum, que les inclemències del temps...
Sí.
Tot era caos. Cada presa que havien de fer era un esforç titànic. I per si amb tot això fora poc, enmig del rodatge, la bèstia robòtica que feia el paper de Tauró s'escatxarra.
Sí.
Sí. I no hi ha temps ni calés per reparar-la. No, clar, drama. No, clar. No poden rodar cap més escena amb el Tauró cuerpo presente.
Fixa't.
I els hi quedava més de mitja pel·li.
Ai.
No, clar, Dios, drama, caos, horror, clar. Com ho solucionem, com... Horrorós. Horror. Bueno, van decidir arriscar-se. bàsicament no li quedava una altra, que arriscar-se.
Sí, sí, sí.
I van decidir suplir la imatge per la música i esperar resar perquè la sugestió i l'efecte envolvent i terrorífic d'aquests acords fes la màgia. I uau!
Sí, sí.
Vaja, si ho van aconseguir.
Un 10.
Vaja. Sí.
Aquests xan-xan.
És que, por favor... A mi me da miedo todo el rato. Sí, 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 no, molt heavy. I, no sé, Joan, a mi aquest moment de salvar-se el cul, però salvar-se'l amb talent, amb imaginació, amb vocació,
sí.
Els dos allà compartint la desgràcia per acabar traient una obra d'art, és que em sembla pura màgia.
Uh-huh.
Mira, de fet, et seré molt honesta, em fan una enveja que t'hi cagues, aquests dos, ¿vale? Perquè, jolín, és un somni per qualsevol artista.
Clar.
Trobar el col·laborador que sap treure el millor de tu.
Sí, sí, sí.
I a més
sí.
És que a sobre, a dia d'avui, després de tots els anys, no tenen més que paraules d'amor, d'admiració l'un per l'altre.
Uh-huh.
No sé, em sembla una fantasia. Em sembla un somni de vida.
Sí,
com a artista,
sí, sí.
Per mi això és un somni de vida. Encontrar-te partner in crime que... Bé, ponme música que me pongo ñoña. Ponme música.
Tornem a Star Wars, eh?
Ai, no t'he dicho que me pongo ñoña, pues vamos
clar.
A con la ñoñez.
Sí, sí, sí,
home,
és així.
I per què saltem a Star Wars? Perquè, de fet, va ser Spielberg qui li va recomana al seu amic George Lucas,
sí.
El seu altre amic John Williams, clar. Com a compositor.
Sí, quins tres.
I per què li recomana? Doncs perquè George està amb un projecte superambiciós.
Sí.
Quin projecte és aquest? Doncs una pel·lícula èpico especial de nom Star Wars, per suposat. I sí, jo crec que aquí ja no necessitem cap presentació ni menció especial, perquè de tots és més que sabut l'increïble ressò i el recorregut que ha tingut ja no només la pel·lícula,
sí.
Sinó tota la saga. I, com a dada curiosa, la banda sonora de la primera pel·li va vendre més de 4 milions de còpies.
Quina bogeria.
Es va convertir en l'àlbum de no-pop més exitós de la història de la gravació i la banda sonora més venuda de la història.
Déu-n'hi-do.
Ai, és heavy, És heavy. Vull dir, jo no em poso el de si és millor o pitjor, però mm-hmm. Important, rellevant, i és una barbaritat. I crec que aquestes alçades del programa, crec que ja ens ha quedat com superclar. És que ha estat amb generacions i generacions, i crec que el més important, o almenys per mi, és que aquest home musicalment, com deia al principi, mm-hmm. Crec que s'ha pogut encaixar els estils com la clàssica i el jazz en l'imaginari col·lectiu de forma magistral.
Sí, tant.
I per això em sembla una autèntica passada. És que és una passada. Així que, explicant una mica la seva importància, la rellevància, tot això que dèiem, com que estem commemorant el seu cumple, doncs us he de fer 5 cèntims de la seva biografia.
Vinga.
Tot i que, Joan, jo t'he de dir que si em preguntes a mi, penso fermament que era un workaholic empedernit.
Segurament.
Sí, no, de fet, tinc una anècdota que corrobora. I és que no va poder completar la saga de Harry Potter perquè en aquell moment tenia contractades, atenció, Múnich, Memòries d'una geisha, La revenja del Sith, La guerra dels mons i Superman Returns. És a dir,
Casina.
Mira, nada, que tengo 5 pelis este año, que no me da la vida. És que és molt bèstia.
Sí.
És, em sembla brutal la càrrega de treball que ha tingut sempre aquest home i els resultats, que tot i així tan excel·lents que té.
Sí, 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 sí,
és
sí.
Que és molt fort. Ponme música, ponme música.
Té una cosa, Maria, d'aquesta banda sonora que tots reconeixem, que tothom admira aquest... Ta-ta-ta, no?
Sí.
A mi el que més m'apassiona d'aquesta música és com comença i com es manté per sota aquest tan... Ta-ta-ta-ta-tan.
És que és un geni. És que és un geni. Perquè t'està portant.
Sí.
T'està portant a l'aventura.
Absolutament.
Vamos a cabalgar, vamos allá.
Absolutament.
Sí, és que està molt bé. Està molt
és aquest ritme que segueix durant tota la banda sonora... que per mi és, sí, és el cavalcar, és el tren, és el
Sí.
Saps el que deia al principi? Aquesta manera fascinant de treure leitmotivs de sota les pedres.
Sí.
És una
transporta
fantasia.
Transporta la imatge del que
immediatament, vol. Immediatament. Estàs cavalgant i no saps per què.
Ah, exacte.
Sí, és així. Vinga, va, parlem una mica de la seva vida, perquè el coneguem una miqueta més de prop.
Som-hi.
Ell, com us he dit, neix el dia 8 de febrer de 1923 a Floral Park, a Nova York, i va ser el primogènit de tres germans. Com us deia a l'inici del programa, el seu pare, John Williams Sr., era músic de jazz i un dels potents, potents. De fet, era el percussionista del legendari quintet Raymond Scott, que és molt top. Sí. Així que, ja només dient-vos això, ja veieu que el vincle amb la música ja li venia pràcticament de naixement.
Sí.
Així que el nano, amb 7 anys, ja comença a tocar el piano. Als 10 anys, hi va incorporar el trombó. I amb 14 ja havia inclòs en el seu talent la trompeta i el clarinet.
O sigui
que ja des de ben petitet a tope. Tot i així, no és la història d'un nen torturat, no estem parlant d'un Mozart, d'un Paganini... Uh-huh. No. Ell va tenir una infantesa i una joventut bastant tradicionals, en els quals doncs, la formació musical era només una part més dels seus estudis.
Sí.
Li apassionava, però ell anava fent la seva vida. Què va passar, doncs, quan ja es va fer més gran? Es trasllada a la Universitat de Califòrnia i ja decideix posar-se més seriosament amb el piano i la composició i rep classes particulars amb Mario Castelnuovo Tedesco, que ja l'havíem mencionat perquè havia estat el mestre de Mancini.
Fixa't.
I si recordeu, quan parlàvem de Mancini, va ser justament ell, Mancini, qui va ser el primer en donar feina a John Williams
sí,
com a pianista.
Sí, vale?
I si voleu més info, ja sabeu que teniu el programa dedicat a Mancini, li podeu fer una ullada.
Exactament. Podeu anar al web de Radio Estel, recuperar el podcast.
Exacte. Doncs fixa't que, igual que em va passar amb Mancini, Williams va ser reclutat pel servei militar, perquè era el que tocaven a aquelles èpoques. I allà, al igual que Mancini, també es va dedicar a composar i arranjar per la banda de les forces aèries com a part de les seves obligacions. Així que mai deixa de banda la música. En acabar ja el servei militar, decideix traslladar-se a Nova York i s'apunta a l'escola Juilliard, combinant els seus estudis musicals superiors, on ell ja té claríssim que la música amb la feina de pianista de jazz per diversos estudis i clubs de Nova York. I després de tot això, el salt ja definitiu com a compositor el fa l'any 1960, perquè Columbia Records el contracta per realitzar diversos àlbums. I a partir d'aquest moment ja es converteix en el John Williams absolutament imparable i prolífic que tots coneixem i tenim gravat a foc en el nostre imaginari. I així, feina rere feina, encàrrec rere encàrrec i premi rere premi, fins a dia d'avui, i ja et dic jo, Joan, que per mi em fa la pinta que marxarà amb les botes posades perquè no creo que pueda parar esta persona de lo suyo.
Segurament no.
Així, a nivell de safreig, molt breument us diré que es va casar amb l'actriu Bàrbara Ruig, amb la que va tenir dos fills, i amb la que estaria fins a que ella morís pobreta prematurament amb una hemorràgia intracraneal. Després, anys més tard, es va tornar a casar amb la fotògrafa Samantha Wilson, i és amb ella amb qui està fins a dia d'avui, vivint a la ciutat de Boston. I dius tu, Maria, per què no estàs fent safreig? Doncs perquè aquest senyor està viu, eh? I vale, sí, sóc una maruja de mena, però el que no faré tampoc és ser poc respectuós amb un senyor que no aireja, i jo ja, quan ell aire, jo també lo haré, d'acord? Així que hasta aquí un poc el resumen biográfico.
Et deia, Maria, que estava tararejant un cop més, perquè estic tararejant tota l'estona.
Totes?
Me les sé totes.
És que és molt bèstia. Les tenim al cap.
Sí.
És que ja no és que t'agradi o no t'agradi, ja no és que el coneguis o no el coneguis. És que està aquí.
Sí, està aquí.
I em sembla... És que és una bèstia part del Williams. És que
sí.
I a més, m'agrada posar la llista de Schindler perquè és una bèstia, tant quan és èpic, i allà amb el xa-xa-xan, i te pone allà amb solfa, és terrorífic amb tauró, però és que també quan es posa tendre, es posa subtil, amb aquesta banda sonora de la llista de Schindler o amb Memòries d'una geisha,
sí.
és que és... Mira, la pell de gallina, és una passada.
Sí.
És una passada. I ara, abans d'acabar una miqueta, volia mencionar que a part d'aquestes 120 pel·lícules que he mencionat, que és una barbaritat,
sí,
és que també va fer infinitat de sèries de televisió.
Sí, és que...
Va dirigir les més importants orquestres, tan simfòniques com de jazz,
uh-huh,
i per si... perquè tenia temps lliure.
Encara algun... ha fet més, eh?
Sí, devien quedar forats.
Vinga.
Doncs es va dedicar a fer arranjaments, gravacions, concerts arreu de tot el món. I a part d'això, perquè dius, todavía tengo más huecos, doncs vinga. Doncs li van encarregar de posar la música a 4 Jocs Olímpics.
Toma ja.
I també va composar i dirigir la cerimònia de passació de càrrec de Barack Obama.
Mare de Déu.
No, currículum, eh? Jo no sé quan este hombre se va a tomar un café. Jo No. I ja per acabar de completar aquesta biografia i posar la guinda al pastís, us he de dir que a part de tots els guardons que hem dit al principi,
sí,
a part dels apars, a part té el Premi Princesa de Astúries.
Sí, claro. No li van donar fa tant, eh?
Sí, correcte. Sí. I també ha estat nomenat per la reina Isabel II cavaller comandador honorari de l'Ordre de l'Imperi Britànic.
Compte que aquest títol no el té tothom, eh?
Hola, què tal? Que John Williams. Però clar, és que què has dit tu? És que me les sé totes.
Sí.
És que està tot arreu.
Sí, sí, sí.
Tot
sí.
Arreu.
És així.
I és el que... Per què per mi és tan rellevant, tan important? Perquè per mi demostra que la música clàssica ni ha mort ni morirà. I és precisament un geni com John Williams que ens porta aquí la prova vivent del passat de la música clàssica al seu present i al seu futur. I a mi això em mola tan fort i que la gent disfrutem de la música clàssica ni tan sols ens n'adonem. Oye, pues me pone los pezones duros, así hablando pronto y mal. Ja està,
bèstia.
ja, perdón.
Que ets bèstia.
Perdón.
Però coma, va! Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Fins la propera setmana. Xa.
Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. La Girocleta, amb Olma Giró.
38 minuts que passen de la una del migdia i a l'Olma Giró, que la tenim al centre comercial Westfield de les Glòries de Barcelona, com dèiem aquest matí. Aquest centre comercial és un dels llocs on els últims dies hi estem veient cues de persones per vendre la informació del seu iris a canvi de criptomonedes. Volíem descobrir per què la gent està disposada a vendre aquestes dades tan valuoses, però em sembla que no podrem fer res de tot això perquè estan tenint problemes amb el servei. Olma Giró, bona tarda, què és el que ha passat?
Bona tarda, Joan. Doncs mira, el mateix que podria dir és que portem informació de servei perquè hem entrat a dintre, estem al centre comercial Westfield Les Glòries. Llavors, a dintre del centre hi ha un stand de WorldCoin, que és l'empresa que està donant criptomonedes a canvi de la informació de l'Iris. I el que ens han dit, molta atenció també per tothom qui ens estigui escoltant, és que tenen problemes en el seu sistema intern, i que aquí, en aquest centre comercial, no es podrà tornar a registrar, a escanejar l'Iris, la informació de l'Iris, fins atenció, dijous de la setmana que ve.
Val, fins dijous de la setmana que ve, la gent, doncs, que no hi vagi, perquè a les Glòries, que no hi vagi a les Glòries, eh?
Exacte, sí que s'està fent altres centres comercials, com per exemple el de la Maquinista o el de la Farga, això perquè pel que ens acaben d'informar, però aquí ara mateix el que es pot observar és que hi ha l'estant, com el que hem pogut veure els últims dies, un estant així de color negre dins del centre comercial, prou petitet. Sí que és cert que s'hi estan acostant algunes persones, però clar, totes elles el que els hi diuen doncs, és aquesta informació que us acabo de donar, que tenen problemes amb el sistema i que tenen dues opcions, a tornar d'aquí uns dies, el dijous de la setmana que ve, o anar-se'n cap a un centre comercial.
No sé si ens pots traslladar, Olma, una mica la sensació amb la que s'ha quedat la gent que feia cua.
Sí, força molestos, també perquè resulta, pel que he pogut veure, perquè m'han ensenyat una mica com funcionava les persones que estaven a la cua, aquest sistema, podríem dir, per registrar-se, perquè tu t'has de registrar, no?, per poder donar la informació del teu iris. És una cosa, podríem dir, molt tecnològica, que funciona amb un codi QR, que en algunes de les persones no els ha funcionat. També així, com a moda, per fer d'ulls, eh? Hi ha força, pel que he pogut veure, hi ha força joves, els que s'acosten aquí. Són joves, la majoria. Jo diria que, com a molt, la persona més gran que he vist adreçant-se cap a aquest stand de WorldCoin tenia uns 40 anys, aproximadament. I res, també ens he dit, també he de dir que ens han fet fora amablement, perquè és una cosa a mi, saps allò quan et dona sensacions estranyes? De dir, uf, no sé, no sóc jo experta, sensacions estranyes sí, és com tot molt complicat d'entendre, a canvi de criptomonedes, tot una mica curiós, i això, sapigueu que si veniu aquí a les Glòries, el que us diran és que no us poden registrar tota la informació del vostre iris a canvi de criptomonedes, perquè no funciona el sistema. Pel que he pogut entendre, sembla ser que l'allau de persones, suposo, ha fet que col·lapsi una mica. No ens han volgut com afirmar, però sí que entre línies hem pogut llegir aquest missatge, que és com que han tingut tantes i tantes persones, fa uns dies que s'està fent això, i veiem cues de centenars de persones, llavors tenen el sistema col·lapsat. Això sí, altres centres comercials, doncs, si no els hi passa com aquí, sí que teòricament continuen amb aquest registre d'informació de l'iris.
Doncs de moment ja ho sabeu, que si voleu que us escanegin l'iris a canvi de criptomonedes, i aquesta era la vostra idea durant els propers dies, el centre comercial Les Glòries ho seguiran fent, però això sí, ho seguiran fent, a partir del proper dijous sí que podeu anar a altres centres comercials, com per exemple l'Esplau, com es deia l'Olma, a procedir a tota aquesta dinàmica. Gràcies, Olma. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Sigui com sigui, el tema, però no el volíem acabar aquí, no volíem només anar a un centre comercial a veure la percepció de la gent, sinó que a aquesta hora podem saludar a Toni Llorente. Toni Llorente és investigador del think tank The Future Society i vocal del Comitè d'Ètica de la Investigació de l'IRIBEL. Toni, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Toni, crec que tots estem molt sorpresos amb aquesta notícia que anem donant tots els mitjans aquesta setmana. Com pot ser que la gent estigui disposada a vendre el seu iris a canvi de res, a canvi d'aquests 30-60 euros que estan donant com a canvi en matèria de criptomoneda? És a dir, t'ho pregunto diferent, eh? En som conscients del que estem venent?
Bé, jo el que volia dir és que ens sorprèn, però és una pràctica que WorldCoin porta temps ja fent. Crec que va haver-hi un article de MIT Tech Review que parlava del 2022 com WorldCoin estava a Indonèsia recaptant dades de persones d'aquella zona, i ara el que passa és que ha arribat a casa nostra i per això ens sorprèn, però bueno, ja fa temps que estan fent servir aquesta estratègia. I dius, a canvi de res, bé, a canvi de criptomonedes. I realment crec que el gran problema és que la gent no és del tot conscient del que implica acceptar aquest negoci.
Anem aquí. Què implica vendre el teu iris?
Clar, per mi, primer jo crec que cal entendre què són les dades biomètriques. Quan parlem de dades biomètriques, parlem de dades personals sobre característiques naturals d'un individu. Per entendre-ho amb un exemple, que, bueno, hi ha l'antic like de les pàgines de Facebook, que permetia expressar i socialitzar les teves preferències. O sigui, no parlem de què és el que ens agrada i com les dades capturen els nostres patrons de comportament i les nostres preferències, sinó parlem de dades que capturen, en essència, qui som, la nostra empremta dactilar, el nostre ADN, o en aquest cas, el patró del nostre iris. WorldCoin el que proposa, que de fet és un protocol obert desenvolupat per una empresa que es diu Tools for Humanity, proposa configurar un protocol que permeti certificar la identitat d'un individu per una part i l'altra, proporcionar una plataforma de distribució d'aquestes monedes que són les que donen a canvi i que tenen un valor. El problema és que WorldCoin el que fa és fer una captura del diri de les persones i crear un hash, que és com un mapa de les dades d'aquest iris, per certificar que la persona que està siguent l'iris que està sent fotografiat pertany a aquella persona. En si, això no necessàriament és problemàtic. De fet, és una mesura de seguretat que s'ha servit per entrar a certs llocs amb identificació d'iris. El problema és quan una empresa privada, una startup, en aquest cas americana, que sembla ser que pot estar, a més, entrant en pràctiques que podrien arribar a violar la regulació general de protecció de dades europea, és qui ho captura i és qui es queda amb aquestes dades.
Val. I què fa amb aquestes... Si una altra de les grans preguntes és què es fa amb aquestes dades.
Clar, ells la visió que té aquesta iniciativa és revolucionar Internet. El que volen... Quan parlem de blockchain, quan parlem de Web3, la proposta que es fa és redistribuir la propietat de la informació. És a dir, en comptes de que Internet sigui centralitzat en servidors d'empreses, sigui un Internet distribuït. I per aconseguir això el que necessites és un volum crític d'individus que hi participin i sobretot un protocol de validació d'aquests individus. Un dels grans problemes del Web3 és que es pot arribar a generar bots que fan veure que són persones i es pot arribar a capturar la xarxa. A través d'aquest protocol, WorldCoin el que diu és no, nosaltres estem disposats a generar, per entendre-ho, el protocol de contrasenyes d'aquest nou Internet.
Uh-huh. Val. Per tant, en quins perills podem incórrer a l'hora de vendre el nostre iris?
Bé, per mi el principal és que es tracta d'una empresa privada que de cop és propietària d'una informació que t'identifica de forma inequívoca. O sigui, no és un perfil que s'infereix, com per exemple des de les xarxes socials, sinó és essencialment una part d'informació que t'identifica.
Per tant, Toni, estic entenent que no li estem deixant la nostra, l'iris en aquest cas, la nostra petjada, si ho volem dir d'alguna manera, a l'empresa, sinó li estem venent. Per tant, aquella dada nostra i que duem amb nosaltres tota la vida ja no és nostra, és de l'empresa.
Exacte. És a dir, crec que encara no han explicat molt bé com funciona el protocol i el seu codi, però el que sembla és que ells produeixen un mapa de l'iris en la seva base de dades i que el que fan és identificar si el fotografiar l'iris una altra vegada, aquest iris està registrat o no. Sí. Llavors, fan servir aquest mapa per identificar si està registrat o no, però no queda clar si o sigui, es queden les dades. Ells diuen que les borren, però realment no hi ha una forma de saber si ho fan o no.
Mm-hmm. Amb tota aquesta tecnologia, és a dir, on pot arribar la tecnologia o la intel·ligència artificial, en aquest cas, per fer el que sigui? És a dir, què pretén aquesta empresa, o encara que no ho pretengui aquesta empresa, fins on pot arribar, de moment, la intel·ligència artificial?
Bé, cada dia veiem aplicacions noves i veiem models que sorprenen més i més, i la veritat és que en els últims anys hem vist un progrés exponencial en les capacitats i en el que la intel·ligència artificial és capaç d'aconseguir. En aquest cas, l'ús de la generació d'una base de dades biomètriques, com poden ser a través d'Iris, estem parlant de que l'objectiu de la companyia és arribar a tenir més de 1.000 milions de mapes o més de 1.000 milions d'imatges d'iris de diferents persones i estem parlant d'una escala d'una base de dades biomètrica sense precedents. Llavors, realment, fer una mica de futurficció i pensar fins on es pot arribar, jo no m'atreveixo. Sí que sé que els problemes aparents són diversos. Vull dir, la protecció de dades, ja, com he dit, és el més evident. Però el potencial més especulatiu és incert i és molt difícil de predir.
Mm. No sé si entro ara en qüestions de dret o no, però com és possible que menors de fins a 14 anys puguin arribar a vendre el seu iris?
És una bona pregunta. Jo no sóc la persona no sóc la persona adequada per respondre-la, però m'agradaria saber què opina WorldCoin sobre aquesta realitat. Mm.
T'ho pregunto diferent, Toni. La intel·ligència artificial està suficientment regulada a través de les lleis o encara no?
Clar, o sigui, ara estem en un punt en el que la regulació general de la intel·ligència artificial a Europa està a punt de ser aprovada en sessió plenària pel Parlament Europeu, però encara no està implementada, i sí que hi haurà efectes immediats, doncs, per exemple, en sistemes que utilitzen dades biomètriques, hi haurà usos que estaran restringits, però en aquest cas, com parlem de verificació d'iris o d'identitat, no necessàriament cauria dins d'una de les aplicacions restringides. Uh-huh. Europa està al capdavant de regular i de d'alguna manera governar els usos que són de la intel·ligència artificial, però sí que és veritat que el ritme al que la tecnologia avança i els patrons de disseminació i de penetració de mercat que fan servir les empreses amb productes que encara no entenem quines conseqüències poden tenir, planteja reptes molt grans per la nostra societat en els pròxims anys.
Toni Lorente, investigador del Think Tank de Future Society, vocal del Comitè d'Ètica de la Investigació de l'IDI Vell, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui i posar-hi llum sobre tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies, bona tarda.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, 10 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Rafa Sanahuja, hola, hola. Bona vesprada.
Què tal?
Bé, home.
Al final, el tema de les criptomonedes, com queda això? A favor, en contra, no sabem, no?
T'has escoltant, no? El tema de les criptomonedes.
Sí, però m'he perdut
un moment. Ja ho veig.
No, però no per la meva voluntat. Jo posava de la meva voluntat, però passen coses aquí que et distreuen.
Clar.
Ja està, bueno, total. Sí, bueno, una mica de forocotxes, va, sí? I remataren. Queden 10 minuts per la informació pura i dura, la informació fidedigna, però hi ha un altre món, un submón,
ai,
que es diu forocotxes. Va colpejant el micro i ai, el José no m'obria, perquè no, diu que
clar,
això és irradiable. Irradiable. Jo posaria aquesta frase, esto es irradiable, en un quadre bordat aquí, a l'entrada de la ràdio. Saps?
Sí.
Primer tema de forocotxes. Ojito que a este Barça se le está poniendo cara de campeón de Europa.
Ui! Vols dir? Cal córrer tant?
600 respostes, totes desmentint aquest titular.
Sí.
La primera de totes, només et porto una, estaràs de broma. Sí, imagino que sí. Que era una cosa en plan, vamos a provocar a ver qué pasa.
Segurament.
I la gent ha entrat i no estan d'acord. I jo tampoc ho estic. O sigui que, mira, un altre tema que jo crec que aquest que t'agradarà molt, Joan, perquè planteja una qüestió impossible i pregunta quin camí, no? Siga su propia aventura una mica, no? Quin camí agafarien els xurs. Los aliens nos han detectado y nos dan a elegir dos posibles futuros.
Fixa't.
¿Cuál eliges? Opción A, aceptar la conquista pacífica de la Tierra.
Ay.
Opción B, resistir y luchar una guerra con derrota 99,9% asegurada.
Va a ser con derrota
però
ja, la primera,
però,
eh?
Però espera't, perquè aquest home, aquest sur,
sí,
fa gairebé un microconte.
Sí.
Li estic ensenyant a Joan.
Microconte no, fa un llibre.
Fa un llibre de ciència-ficció i posa fil a l'agulla i detalla les condicions.
Val.
No ho llegiré tot, però...
No, és enorme.
La opció A diu, la humanitat ha contactado con una raza alienígena situada en un planeta, al enviar mensaje al espacio, bueno, donen dos opcions.
Sí.
Arribarem a la Terra,
val,
i hi ha dos opcions. Opció A, aceptar la conquista de la Tierra. Los nuevos amos del mundo tomarán el control de forma pacífica y respetarán todas las vidas humanas. Permitirán que la gente viva su vida tal... Pero el precio a pagar es la esterilización de toda la población.
Ahí.
Todos los humanos vivos en el momento en el que lleguen vivirán en un paraíso, pero será la última generación de humanos.
Uy.
Cuando muera el último,
eso, ¿eh?
Los alienígenas se quedan con la Tierra.
No, contame eso.
Y pa'lante. Pero no mor ningú, en principi, i tu, com a darrera generació humana, vius en un paradís. Uh-huh. Perquè, a més, et donen la seva tecnologia i pots gaudir-la, per així, per així, val?
Val.
Molt bé. I l'opció B és, diu, resistir. En el caso de no aceptar la conquista, los visitantes se convertirán en invasores y entrarán con todo. La posibilidad de victoria no es cero, pero se torna muy difícil, dada la diferencia tecnológicamente entre ambas civilizaciones.
Sí.
Total, que viuràs una vida miserable, moriran milions de persones, ciutats derruïdes... En fi, una tortura xina, però tens la possibilitat de no perdre el planeta i de no perdre la humanitat, val?
Val.
¿Cuál es tu elección? Primera resposta. Ui. Lo que diga Perro Sánchez.
Mira, ja m'estarà bé, eh?
Val, la gent diu, bueno, doncs, per exemple, muerte. Mejor morir con honor y desaparecer con esencia en el fragor de la batalla que convertirnos en las mascotas de otros. Uh-huh. Que vengan los aliens que no van a saber dónde se han metido.
Uy.
Y aunque esposa bravucón. Llamadme flipado, pero la opción A es inviable, aparte de humillante. Pillo B, pero no sin antes reventar el mundo entero a base de nukes en cuanto esté todo perdido, al menos que tengan que barrer los extraterrestres.
Imagina't.
¿Val?
Yo se posaría una tapeta de callos, me los guanyaría.
Mira, ya un que va per aquí una Veus? Mica, si los aliens me ponen una paga mensual... Ah, me voy con ell.
I ja està.
Ja va. Llavors, un altre tema. Va. Aquí hi ha moltes respostes. La gent dona la seva, però és igual. Passem a un altre.
Va.
¿Es seguro ir a Barcelona ahora mismo? Tema serio.
Uy, tema serio, ¿eh?
Necesito hacer unas gestiones un par de días y la verdad que no tengo ganas de disgustos ni malos rollos. Shurs, que seáis de allí, se puede ir tranquilamente, tranquilamente, entre
cometas, ¿eh?
Por la calle, mientras que no sean callejones y demás.
Mientras no sean callejones, ¿eh?
O sea, él ja. Descarta els carrerons,
val.
Ja opta, però...
No vagis per Ciutat Vella,
per
¿eh?
Per mi és... Rey. Bueno, aquesta resposta igual és el 80%.
Clar, clar.
Del que diuen els xurs barcelonins. I, primera resposta, con un guardaespaldas siempre, xur.
És que clar, què vols? Què vols?
Cuando se te acerquen, procura no mirar directamente a los ojos clar. A nadie.
Sí, sí, sí.
Això ho faig jo de vegades, eh?
T'has de quedar quiet. Són com els tiranosaurus.
Segons quin perfil et ve de cara,
sí.
Has de desviar la
o sigui,
mirada.
Si et quedes quiet, no et veuen.
No sé si no et veuen, però tu com a mínim tens la sensació que igual t'ignoren, saps?
Sí, sí, t'ignoren. Sí, sí, sí.
Sobretot a les 6 del matí, que et trobes
clar,
cada
clar,
cosa...
Clar.
Bueno, un altre diu... Habla con
metro de Línia Verda...
Sí?
Hi ha una fauna?
Faries allà tu un reportatge.
Sí, sí,
la fauna
sí. Hi ha molta gent tornant.
A tornar? Bueno, sí. Això també ho veig jo. Sí, sobretot, sí, sí, sí. Mira, demà al matí
sí.
És dia de tornades. La gent surt molt els dijous, tinc jo...
Festa universitària.
Doncs mira, jo vaig anant i veig molts grups de
sí,
gent
sí, sí,
que
sí,
hi
sí.
Torna...
Igual, igual, igual.
I molta gent esperant a les portes del 365. Per fotre's un bocata
no
o...
veig tant.
Un bocata
jo
o...
no veig tant.
Bueno, si vas al metro és més complicat de veure-ho. Però que és cert, que la gent surt i torna a les hores que nosaltres anem.
Sí, sí,
quan
sí,
nosaltres
sí,
anem,
sí.
Ells tornen. Bueno. Una te diu, habla con desocupa i alquila un segurata dos dies. És lo que se suele hacer. Sale caro, pero vale la pena.
Claro.
Vale. Ah, y ves vestido con ropa la más fea posible y sucia. Eso también disuade.
Mira, també.
Solita, que si...
No vagis de ric.
Si... Jo he de confessar una cosa respecte als veïns de Barcelona en general.
Sí.
Jo sóc una mena d'imant, jo, persona, Rafa Sanahuja, com a persona al carrer,
sí.
Sóc una mena d'imant de dos perfils. El perfil, busco un carrer, i tu tens cara de saber on està el carrer que jo busco.
Sí.
Carrer I-O-U, copisteria...
El que sigui.
Coses així,
sí.
Val? I dos, que jo crec que no passa un dia sense que em demanin un cigarro o,
sí, sí,
o el que
sí,
sigui.
Sí.
I, en fi, no sé.
Jo, parlant de perfils, crec que avui que hem tingut una secció màgica,
sí.
Jo et diré que sóc molt de co-perfil.
Co-perfil? Ah, la màgica! Ah, vale, vale, ja sé. Val, perfecte. Sí, sí. Val. Un acudit molt de Chandler Bing.
Sí.
Un homenatge
sí,
cap
sí, sí,
a Matthew Perry.
Seria una mica així.
Un altre fil que tenim és razas de perros que deberíamos eliminar mañana a más tardar.
Uau.
El criteri... No porto cap resposta.
Uau, també uau.
Sí. Sí, no porto cap resposta, però el criteri és estètic. Hi ha gossos que no els hi agraden.
Val.
La cara que fan i el pobres cos que tenen.
Gossos.
Llavors pensen que val. Millor eliminar-los.
Chihuahua hi és?
Chihuahua hi és. Chihuahua és
podríem...
i altres.
Podríem raonar-ho, això.
Val. Ah, sí? Perfecte. Val, molt bé. I aquest m'agrada molt. Et faig un avançament, però te'l portaré demà amb una mica més de calma. Recomendadme cosas muy madrileñas para hacer en Madrid que los turistas no hagan. O sigui, ell no vol lo típic, però vol que sigui molt madrileny, val?
Val.
Diu, conozco el Prado, Reina Sofía, etcétera, he comido cocido, bocata de calamares, churros con chocolate,
sí.
Algo más original, por favor, y solo para locales, no necesariamente comida.
Xur, querido Xur, que sí que estàs escoltant aquest programa ara mateix a Radio Estel.
Tu tens una recomanació?
Sí, home, anar a Casa Lucio.
Casa Lucio.
Sí, home.
Diries que això no està massificat?
Jo diria que no,
no està massa...
Segurament no està massificat.
Val. La primera resposta...
Hi ha gent, eh?
Hi ha gent, clar.
Hi ha gent, sí. Hi ha molts,
però
molts madrilenys.
No tothom va amb la idea d'anar...
No tothom va amb la idea d'anar a Casa Lucio.
Vale, perfecte. No és com el Prado, no? Que
no, no.
Podríem
fer
dir.
Unos huevos estrellados de Casa Lucio
sí.
És...
Perfecte.
Un altre món.
La primera resposta és arriscada.
Ai. sí, ja tira.
Sí?
Sí, home.
Tirar yonquis gallegos al río. Te dije que era arriscada. Bueno, visitar el Primar de Gran Vía. Yo también, y hay un turisme de Primar,
sí,
de Gran,
sí,
Vía, ¿no?
Turisme, hay turisme, hay turisme.
Yo creo que sí, yo creo que hay gente que agafa l'AVE y va fins al Primar, sí, de Gran, sí, Vía, sí, sí, pasa el día allá.
Es así.
Sembla ser que es con molt espectacular. Yo no l'he vist, ¿eh? Pero sembla ser que es con molt espectacular y la gent aman.
Yo creo que es molt gran, ¿eh? Yo no he anat, pero diuen que es molt
gran. Es que es un edifici.
Sí, sí, sí.
Son varias plantas.
Enorme.
No sé, no sé. Si a mí un, sí, yo el de la illa, que el piso de tant en tant ja m'agobia, pues un edifici.
Escolta, ho deixem aquí, Rafa.
Home,
demà més Forocotxes.
Més que res perquè ens tanquen el micro,
sí,
a les dues.
Va, a les dues, ara s'hi posa l'equip de l'Estel Migdia i nosaltres hi tornem demà a partir de les 8. Adéu-siau, que vagi molt bé.